Compte enrere perquè la Constitució dels Ajuntaments Catalans i mentre Barcelona es manté la incògnita, a Girona, Lluc Salella serà el nou alcalde de la ciutat. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Demà dissabte, a aquesta hora, els pobles i ciutats de Catalunya ja tindran nou alcalde. La majoria d'ells, sigui per majoria absoluta o perquè aquesta setmana han tancat pactes i acords, ja saben qui encapçalarà el consistori els propers 4 anys, però en d'altres, com en el cas de Barcelona, encara es manté l'incògnita avui. Les darreres informacions apunten a que s'estaria ultimant un pacte entre Junts i Esquerra per fer alcalde Xavier Trias, però sense que res sigui encara oficial, no es pot descartar una sorpresa d'última hora i que el socialista Jaume Collboni arribi a l'alcaldia amb els vots del Partit Popular i el suport d'altres grups. Avui, de fet, Daniel Cirera, candidat del Partit Popular, ha obert la porta a investir Collboni encara que acabi formant un govern de coalició amb els comuns, sempre i quan, això sí, Ada Colau no formi part d'aquest govern.
Yo le voy a pedir al señor Collboni que sea capaz de llegar a un acuerdo con los comunes, con Podemos, para que ellos le apoyen y se queden fuera del gobierno municipal. Yo estoy dispuesto a hacer lo mismo, apoyarme y a quedarme fuera del gobierno municipal para que Barcelona no esté en manos ni de Carles Puigdemont ni tampoco de la gente de Colau y de Podem.
Veurem què passa demà, que és el dia clau en què la nova legislatura dels ajuntaments començarà a caminar. Mentrestant, on sí que s'ha resolt la incògnita, és a Girona. Finalment, el candidat de la CUP, Lluc Salellas, serà el nou alcalde. Pere Joventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Guanyem Girona, pactat per tant amb Junts i Esquerra, i evita un govern del PSC.
L'acord contempla que l'alcaldia sigui pel candidat de Guanyem, Lluc Salellas, i la vicealcaldessa serà la cap de llista de Junts, Gemma Geis, exconsellera de la Generalitat. L'acord dona a les tres forces una majoria contundent, perquè sumen 17 dels 27 regidors que té el ple gironí. Per tant, Sílvia Paneque, guanyadora de les eleccions, es queda sense poder fer govern.
I és un govern que, sobretot, el que té, o el que hem estat treballant aquestes últimes setmanes, és un projecte de ciutat.
Escoltàvem Lluc Salellas, el futur nou alcalde de Girona, que serà investit. Demà una constitució d'ajuntaments que arriba en plena precampanya de les eleccions generals. Unes generals que, si es fessin avui, les guanyaria, atenció, al PSOE, però a només mig punt d'avantatge davant del Partit Popular. Així ho indica el primer baròmetre del CIS, que s'ha sabut aquest migdia i que es publica des de la convocatòria dels comicis.
Pedro Sánchez, per tant, que recolliria el 31,2% dels vots, tot just mig punt per sobre de Feijóo. El mateix CIS indica que Sumar es col·locaria en tercera posició amb el 14,3%, seguit de Vox, que es col·locaria al 10,6%.
També mirarem avui el que passa a les presons catalanes, perquè, atenció a aquesta xifra que hem sabut, un 7% de les treballadores de presons i centres de justícia juvenils de Catalunya asseguren haver patit algun tipus d'agressió sexual, però per part d'algun company de feina.
A més, denuncien que en un 4% dels casos va ser violència física, com empentes, bufetades o llançament d'objectes. Les dades surten d'una enquesta que ha fet la Conselleria de Justícia, que explora actituds i opinions de les treballadores de l'àmbit penitenciari.
Ens trobem que el 90% de les dones no van denunciar aquestes agressions quan provenien d'altres companys professionals.
Com escoltàvem, doncs, la xifra encara agafa més rellevància quan hi ha casos que no es denuncien. Ho deia ara mateix Encarna Bodelón, que és directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Tot això us ho explicarem el mateix dia en què el papa Francesc ja ha rebut l'alta mèdica de l'Hospital Gemelli de Roma, on ha estat ingressat des del passat 7 de juny.
A primera hora d'aquest divendres, el pontífex ha sortit de l'hospital i ja és al Vaticà. El papa ha estat operat d'una hèrnia abdominal.
I després, al bloc dels esports, us explicarem que continua la mala maró entre el Barça i Nikola Mirotic. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. El mànager de la secció, Juan Carlos Navarro, assegura que ja fa temps que li van comunicar al jugador que haurien de negociar una rebaixa salarial si volia continuar l'equip, i també ha dit que un cop acabi la final de la Lliga donaran la seva versió de com ha anat tot.
I l'Espanyol té cada vegada més coll avall que Joselu no continuarà com a jugador blanquiblau.
L'encara jugador de l'Espanyol està concentrat amb la selecció espanyola, on ahir va guanyar Itàlia a les semifinals de la Lliga de les Nacions, i diumenge disputarà la final contra Croàcia. Joselu ja ha avisat que un cop torni anunciarà on Griezmann jugarà l'any que ve. Tot apunta que el seu futur passa pel Real Madrid.
I el titular de la cultura aquesta hora que passa per Sant Hilari s'acalma, on 200 cantaires s'escalfen veus per la primera oda a l'aigua, que es farà a la comarca de la Selva en plena època de sequera. Es farà el diumenge 25 de juny, com dèiem, a Sant Hilari s'acalma. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. El pavelló esportiu de Sant Hilari s'acalma. Serà l'escenari de la representació de la primera oda a l'aigua, que es dirà a Frec d'Aigua, i on hi actuaran més de 200 persones, entre corals, músics, inclús una ballarina. Les corals que hi participaran venen des de Malgrat de Mar, Osona, Arbúcies i des del mateix Sant Hilari s'acalma.
I després també tindrem temps per repassar les noves cançons que ja podem escoltar des d'avui. Aquest divendres destaca el nou tema de l'estiu. Es diu La platja i la canten juntament els Tiets amb Stay Homes. Jo vull anar a la platja amb tu i fer amor després dinar amb plat bru. Tarde o demà... Acabarem el programa avui escoltant també els nous temes de la Ludwig Bank, de l'Ifia Maya i el nou disc de les Montses. Ara són les 2:05. Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Però abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps tindrem aquest cap de setmana. Sí, serà un cap de setmana, uno de platja. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures van pujant, pugen avui respecte a les d'ahir, pujaran més aquest cap de setmana i continuaran pujant també de cara a començaments de la setmana entrant. Aquesta tarda hem de parlar d'ambient assolellat, amb calor, les màximes que ja estan situades, algunes, sobretot a la costa, poc per sota dels 30 graus, i avui màximes a l'interior, que s'enregistraran a primeres hores de la tarda, de 30 a 35 graus, les més altes, Pla de Lleida i també interior de les comarques de Tarragona. La previsió per demà ens anuncia altra vegada temperatures altes. L'activitat tempestuosa demà a la tarda serà una miqueta més extensa, afectaria Pirineu i Prepirineu, però tampoc es tracta de grans quantitats d'aigua. El mateix passarà de cara a diumenge, i diumenge la resta amb més núvols però sense pluges. Humitat més alta, i això vol dir que els propers dies la xafogor serà cada vegada més intensa a les comarques del litoral, i ja diem que la setmana que ve aquesta calor s'agreujarà encara una mica més.
A Barcelona, Xavier Trias i Ernest Maragall ultimen un acord per compartir el nou govern de la ciutat. L'entesa inclouria 4 tinences d'alcaldia per a Junts i 2 per a Esquerra, que sumen 16 regidors i no arriben encara, però, a la majoria absoluta. Tot i això, encara hi ha tots els escenaris oberts i el socialista Jaume Collboni encara té possibilitats de rebatre l'alcaldia a Junts. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. L'acord està molt avançat i s'està ultimant, segons acaba de detallar el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Avui mateix, doncs, estan molt avançats els acords a l'Ajuntament de Barcelona perquè pugui haver-hi també un acord semblant.
L'acord haurà de comptar també amb el vistiplau de les bases d'Esquerra. El partit ja ha convocat per demà al matí un congrés nacional extraordinari perquè les bases decideixin si ho avalen o no.
Però tot això, Jaume Collboni no tira la tovallola i encara estudia una majoria alternativa. Des del Partit Popular, de fet, encara estan disposats a votar-lo com a alcalde si no acaba formant govern amb els comuns. Fins i tot, el PP està disposat a estudiar si investeix Collboni en cas que només doni regidories de poc pes als comuns, i sempre i quan Ada Colau s'apartés de l'Ajuntament.
El PP prefereix investir Jaume Collboni que Xavier Trias. El principal escull per investir el candidat del PSC, però, és que vulgui formar govern amb els comuns. Tot i això, Daniel Cirera no descarta parlar amb Collboni d'una fórmula que passés per un govern de coalició amb els comuns, sempre i quan Ada Colau no hi fos i els comuns únicament tinguessin regidories de poc pes.
No sería el mejor escenario, pero entonces tendríamos que hablar. Yo lo que quiero es que el partido de Colau saque sus manos de todas las concejalías del Ayuntamiento de Barcelona que generan riqueza, porque con sus manos en esas concejalías han convertido a Barcelona en una ciudad triste, sin inversiones, sin futuro y sin capacidad de liderazgo.
Cirera ha emplaçat Jaume Collboni a reunir-se aquesta mateixa tarda per desbloquejar la situació.
Gràcies, Judit. El que sí que se sap és que Lluc Salella serà el nou alcalde de Girona després que el seu partit, Guanyem Girona, llista impulsada per la CUP, hagi tancat un pacte de govern amb Junts i Esquerra. Aquest tripartit desbanca de l'alcaldia la llista més votada, la del socialista Sílvia Paneque.
L'acord a tres bandes s'ha presentat aquest migdia i dona, per tant, les tres forces independentistes una majoria contundent de 17 dels 27 regidors que té el ple de l'Ajuntament de Girona. En aquest sentit, Salelles, que serà el nou alcalde, s'ha mostrat orgullós de la capacitat d'entesa que diu han tingut i creu que és el que la ciutat demanava.
Aquest és un acord que inclourà els tres grups municipals. És un acord que, per tant, tindrà 17 dels 27 regidors i regidores que formaran part del govern que començarà a caminar a partir de demà a la ciutat de Girona, i és un govern que sobretot el que té, o el que hem estat treballant aquestes últimes setmanes, és un projecte de ciutat.
Amb la investidura Salella serà la primera, la investidura de Salella serà la primera vegada a la història que Girona no governa la llista més votada.
Va semblar que ara sí, amb aquest acord Girona tindrà un govern tripartit que estarà format pels 8 regidors de Guanyem, els 6 de Junts i els 3 d'Esquerra. Salella serà l'alcalde i l'exconsellera de la Generalitat, Gemma Geis, en serà la vicealcaldessa.
L'alcaldable de Junts també serà la primera tinenta d'alcaldia, mentre que el candidat republicà es quedarà la segona. A part de l'alcaldia, Guanyem també es quedarà 7 regidories, com són la Transició Ecològica, Igualtat, Educació, Hisenda o Convivència i Seguretat. Per la seva part, Junts es quedarà Promoció Econòmica, Salut, Innovació i Comunitat, i Esquerra estarà al capdavant de Cultura, Esports i la regidoria també de Joventut.
Deixant les constitucions dels ajuntaments al marge, però encara parlant de política, si avui se celebressin les eleccions generals a Espanya, les guanyaria el Partit Socialista, però a molt poca distància del Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo, de fet, a només mig punt. Així ho indica el baròmetre de juny del Centre d'Investigacions Sociològiques, que dona al PSOE el 31,2% dels vots, mentre que el Partit Popular obtindria el 30,7%.
Els dos principals partits de l'Estat que creixen en relació amb el baròmetre de maig, un cop passades els comicis aquest 28 de maig, i després que Ciutadans anunciés la seva decisió de no presentar-se a les eleccions generals. Els populars incrementen més en estimació de vot, ho fan 3,5 punts, mentre que els socialistes creixen 2,1 punts. D'aquesta manera, la distància entre el PSOE i el Partit Popular es redueix dels 1,9 als 0,5 punts en un mes. El CIS torna a situar com a tercera força la coalició Sumar, amb el 14,3% dels vots.
I, de fet, el projecte de Yolanda Díaz creix 2 punts amb la integració de Podem, però encara continua sent menys suport del que el CIS els atorgava fa un mes amb les dues formacions per separat. El baròmetre del mes de maig donava un 12,3% dels vots a Sumar i el 6,1 a Unides Podem. Vox, en aquest baròmetre del CIS, queda com a quarta força, amb un resultat calcat el que va treure ara fa un mes, el 10,6% dels vots.
I pel que fa als partits independentistes, Esquerra obtindria l'1,8% dels vots, 6 dècimes menys que el mes de maig, Junts l'1,6, 4 dècimes més, i la CUP el 0,5%, 2 dècimes menys.
Aquesta enquesta del CIS que es va fer en plena ressaca de les eleccions municipals del 28 de maig, que van suposar, recordem, la pèrdua del gruix del poder municipal i autonòmic del PSOE a tot Espanya, i el desastre de Podem, que va quedar fora de gran part dels grans ajuntaments de ciutats i també dels parlaments autonòmics.
Estel migdia.
A Catalunya, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, proposa canvis al Codi Penal per castigar més les ocupacions delinqüencials que les que fan gent vulnerable. En una conferència al Fòrum Europa Tribuna Catalunya, Elena ho ha comparat amb la marihuana i ha avisat que es tracta d'un fenomen de dimensions estratosfèriques, d'un rèdit pels delinqüents extraordinari. Ho ha seguit la nostra companya Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha apuntat que l'ocupació de persones vulnerables s'ha de solucionar amb polítiques socials i la delinqüencial amb polítiques de seguretat. El titular del departament ha apuntat que cal aclarir quin és el rol de la policia, així com dotar-la d'instruments legals. Per això ha demanat al govern espanyol una reforma perquè es castigui diferent.
No pot ser que per agafar la llum, perquè no pots pagar la llum d'un tercer o per fer un cultiu de marihuana, la pena sigui la mateixa. No pot ser ocupar un pis per tenir una vivenda que no pots pagar o per cultivar marihuana sigui la mateixa pena, fet de l'ocupació. O no pot ser que ocupar pisos per col·locar tercers que els hi pagues el que no està escrit amb màfies organitzades tingui la mateixa pena que el vulnerable que entra per tenir un pis que no pot pagar. Jo crec que així és com es combat a l'extrema dreta.
Elena ha acusat a l'extrema dreta de dir mentires sobre dades delinqüencials i ha criticat que posin el focus en la immigració en aquest aspecte. També s'ha referit al possible govern ultradreta de Sílvia Orriols i ha apostat perquè hi hagi un govern alternatiu amb principis, diu, democràtics.
Jo soc partidari de dues coses. Una, fer tot el possible perquè no governi i després governar bé. No, i hi ha llocs que és especialment necessari governar bé, perquè estàs amb el focus posats i perquè tens molta pressió i perquè l'alternativa és molt perillosa i perquè l'alternativa sap jugar.
El conseller d'Interior també s'ha mostrat contrari a les propostes del candidat popular Xavier García Albiol de rebaixar l'edat mínima per entrar a la presó a menys de 14 anys.
Gràcies, Sílvia. I d'altra banda, un 7% de les treballadores de presons i centres de justícia juvenil que hi ha a Catalunya asseguren haver patit algun tipus d'agressió sexual per part d'algun company de feina. D'aquestes, un 4% va ser violència física, com empentes, bufetades o llançament d'objectes. Aquestes són les principals dades que se n'extreuen d'una enquesta que ha fet la Conselleria de Justícia i que explora actituds i opinions de les treballadores de l'àmbit penitenciari.
La consellera de Justícia, Gemma Obesart, ha apuntat que les dades mostren que el que passa a les presons catalanes no és gaire diferent del que passa també en altres entorns laborals, però ha subratllat que les institucions han de ser transparents quan es donen aquestes violències.
Però mireu, el que afecta a la reputació d'una entitat, sigui pública o privada, és que es normalitzin els estereotips i les actituds masclistes. És en base a aquest compromís amb la igualtat de gènere que fem un pas endavant, diagnostiquem aquestes actituds i les expliquem públicament.
Per ara no s'ha obert cap expedient sancionador perquè la majoria de dones, 9 de cada 10, no denuncia aquestes agressions. Davant d'aquestes dades, el Departament de Justícia promourà la figura d'un referent per activar el protocol contra l'assetjament masclista a la feina. També posarà en marxa una campanya per donar a conèixer els protocols d'actuació del Departament per saber si hi ha casos.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Dues i 15 minuts més notícies. El Papa Francesc ja és al Vaticà després de rebre l'alta mèdica aquest matí. El pontífex, recordem, ha estat ingressat des del 7 de juny a l'Hospital Gemelli de Roma, on ha estat operat d'una hèrnia abdominal.
Ensenyant l'agraïment, el Papa va rebre ahir tot l'equip quirúrgic format per personal mèdic, infermeres, sociosanitari i auxiliars que han coordinat i fet possible aquesta intervenció del 7 de juny passat. Abans d'abandonar l'hospital, Francesc també ha visitat la planta d'oncologia pediàtrica i neurocirurgia infantil i ha saludat els joves pacients i les seves famílies, així com també ha donat les gràcies al personal mèdic que els assisteix. Un cop fora de l'hospital, el pontífex ha tingut un record especial pel recent i tràgic naufragi de Grècia, que ha definit de dolorós.
I més coses, el jesuïta Pau Vidal Sas ha estat nomenat com a nou delegat dels jesuïtes a Catalunya, en substitució d'Enric Puiggròs, que ha ocupat aquest càrrec al llarg dels darrers 3 anys.
Puiggròs, que deixa de ser delegat, però ocuparà a partir d'ara el càrrec de provincial de la Companyia de Jesús a Espanya, nomenament que ja es va fer públic el passat 9 de març i que aquest cap de setmana es farà efectiu. El nou delegat dels jesuïtes a Catalunya, Pau Vidal, és actualment coordinador del projecte d'hospitalitat de la Fundació Migra Studium i el director de l'Escola Ignasiana d'Espiritualitat. Vidal arriba al càrrec en un moment on haurà d'afrontar la situació provocada per les darreres denúncies per presumptes casos d'abusos sexuals a l'escola que hi tenen al carrer Casp de Barcelona.
I encara a la ciutat, fins a 800 persones sense llar que viuen al carrer a Barcelona han donat el seu testimoni en la macroenquesta que ha fet la Fundació Arrels aquests dies. La majoria d'aquestes persones, unes 650, vivien directament al carrer i les altres 150 es trobaven en altres tipus de sensellarisme.
Arrels, que ha detectat que en moltes de les converses que els voluntaris han tingut amb aquestes persones s'han repetit situacions i mancances com la complicació per poder menjar, dutxar-se o canviar-se de roba. També han recollit el testimoni de persones sense llar que han patit violència física. Les enquestes s'han fet gràcies a la col·laboració de gairebé 400 voluntaris i aquest any també han preguntat si la persona està empadronada, si té targeta sanitària i si rep atenció social o no.
I encara un apunt amb l'àmbit sanitari és que el govern espanyol ha obert atenció a la porta a retirar l'ús obligatori de la mascareta a les farmàcies i als centres d'atenció primària.
El ministre de Sanitat, José Miñones, ha anunciat que la propera reunió ordinària del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, que s'ha de celebrar a finals d'aquest mes, estudiaran aquest informe dels experts relatius a la seva eliminació, ho ha dit en declaracions a Ràdio Nacional.
Yo creo que hay que hacerlo, ya digo, con calma, con rigor y que estamos más cerca de que sea un uso recomendado antes de un uso obligatorio.
Així doncs, si tira endavant aquesta proposta, la mascareta només seria obligatòria als hospitals.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
També què passa a la resta d'Europa. Els migrants i refugiats que anaven a bord del pesquer que es va enfonsar aquest dimecres davant les costes de Grècia van pagar entre 4.000 i 6.000 euros per poder-hi pujar. una expedició que s'ha saldat de moment amb un balanç oficial de 78 morts i centenars de desapareguts.
I diversos testimonis que han sobreviscut aquest naufragi que han explicat que el vaixell inicialment no va sortir de Líbia, com es creia, sinó que ho va fer d'Egipte i volia anar fins a Itàlia. La Guàrdia Costera manté oberta a aquestes hores el dispositiu de recerca d'aquests desapareguts, però cada hora que passa és menys probable trobar algú amb vida. Els investigadors creuen que el pesquer va bolcar després d'un canvi del pis a la nau, del pes, volíem dir, a la nau, perquè causés, per causes que les desconeixen, alguns passatgers es van moure cap a un cantó del vaixell i van fer que bolqués.
I també a Europa, la Comissió Europea ha optat per excloure els operadors xinesos Huawei i ZTE del desplegament de la tecnologia 5G a tots els 27 països membres, tot plegat perquè, segons la Unió Europea, aquestes dues empreses representen, diuen, un risc més elevat pel que fa a la seguretat que la resta d'operadors.
El comissari europeu del mercat interior, Thierry Breton, ha dit aquest matí que Europa no es pot permetre dependències que es puguin convertir en una arma contra els propis interessos. Segons ha detallat l'executiu, en un comunicat, Brussel·les prendrà les accions que consideri oportunes per no adquirir nous serveis de connectivitat dels dos proveïdors i treballarà amb els estats membres per assegurar-se que Huawei i ZTE són eliminats de forma progressiva dels serveis de connectivitat existents.
I avui també Ferrovial ha començat a cotitzar a la borsa d'Amsterdam després de la seva sortida d'Espanya i la seva acció està cotitzant a 29,33 euros, un 0,41% més que el preu de referència amb què ha debutat avui per primer dia a la capital neerlandesa.
La fusió que suposa l'absorció de la societat matriu del grup Ferrovial per la seva filial Ferrovial Internacional ja és, per tant, efectiva. Ferrovial ha aterrat a la borsa d'Amsterdam amb un preu de referència d'aquests 28,92 euros per acció i els seus títols cotitzen simultàniament a Espanya i als Països Baixos. El nombre total d'accions admeses a la negociació és de 727 milions.
I encara amb l'àmbit econòmic, mirant al port de Barcelona, ja s'han recuperat el mateix nombre de passatgers de creuers i ferris que hi havia abans de la pandèmia. Segons les dades facilitades pel mateix port, entre el gener i el maig d'aquest any, gairebé 1,5 milió de persones han passat per aquesta infraestructura.
I aquesta xifra, que suposa un 86% més de passatgers que en el mateix període de l'any passat. D'aquests, gairebé 1 milió han estat creueristes, mentre que 473.000 han viatjat en ferri. D'altra banda, pel que fa a les mercaderies, el tràfic de contenidors ha caigut un 12%.
I a tot això, les obres del desdoblament de la línia R3 de Rodalies entre Parets i la Garriga no començaran finalment aquest juliol tal com s'havia informat inicialment.
Així ho ha assegurat la directora de Rodalies, Maite Castillo, que ha apuntat que tot i el retard, el més probable és que comencin durant aquest any. També ha apuntat que es tracta del tall més significatiu i important que pot alterar la mobilitat habitual dels usuaris i ha assegurat que s'està treballant en un pla alternatiu conjunt amb Adif, Territori i Renfe.
Bueno, totes les parts implicades estan treballant intensament i han estat treballant molt intensament per intentar fer-ho el més aviat possible, d'acord amb el compromís que hi ha, però també és cert que hem de tenir els mitjans necessaris per poder fer-ho bé i per donar el millor servei als ciutadans, entre altres coses la construcció d'una nau de manteniment que s'està finalitzant i que bueno, serà en qüestió de no un temps molt llarg.
I canviant completament de tema, el Departament d'Acció Climàtica prepara un segon paquet d'ajudes per compensar l'impacte de la sequera al sector primari.
La proposta que passa perquè es faci la collita en verd i es realitzi la compensació del volum de fruita que no hagi acabat el seu cicle de maduració en relació a les cireres. Es facilitarà, volíem dir, que els productors puguin portar-les al Banc dels Aliments i en pagaran els costos. Perquè, pel que fa als conreus herbacis, la proposta és compensar per les pèrdues no cobertes a les explotacions agràries afectades per aquesta sequera d'aquest 2022, també del 2023.
A tot això, Acció Climàtica també ha destinat 4,5 milions d'euros a ajuts perquè els boscos privats puguin fer front a l'alt risc d'incendis.
Aquestes subvencions permeten fer tasques de prevenció d'incendis, com talar arbres i netejar també el sotabosc per facilitar la feina dels bombers en cas de foc. A les comarques gironines, gràcies a aquesta subvenció, es netejaran unes 600 hectàrees. La directora general d'Ecosistemes de Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitges, ha explicat en què es basen aquestes actuacions.
Els boscos de Catalunya, el 75% de la seva superfície està en mans de propietat privada. Uns treballs que serveixen per reduir sotabosc, uns treballs que serveixen per treure arbres i perquè en el cas d'un incendi, aquí, en aquesta zona, els bombers puguin actuar i protegir la natura.
I encara en matèria d'educació, un 40% dels alumnes d'algunes comunitats autònomes d'Espanya, com per exemple Múrcia o les Illes Canàries, tenen notes excel·lents al batxillerat, 9 i 10, però després no obtenen aquests resultats a les proves d'accés a la universitat.
Ho ha assegurat avui la directora de l'Observatori del Sistema Universitari de Catalunya, Vera Sacristán, en una entrevista al Matí a Radio Estel, des d'on ha deixat ben clar que això a Catalunya no passa.
I a Catalunya aquest efecte de gran diferència entre les notes excel·lents de batxillerat i les notes excel·lents de la selectivitat està molt més moderat, està molt més controlat. Per dir-ho d'una altra manera, en el conjunt dels centres privats sense concert a Espanya hi ha encara més estudiants amb notes entre 8 i 9 i encara més amb notes entre 9 i 10. Això és el que és atípic, perquè després, quan vas a mirar les notes de la selectivitat, això ja no passa.
Tot plegat després que un informe de l'Observatori del Sistema Universitari de Catalunya hagi alertat que tots els centres educatius inflen les notes dels seus millors alumnes durant el batxillerat. Una tendència que s'accentua als centres privats i concertats. Segons Vera Sacristán, que és una de les autores d'aquest informe, una solució seria que el pes de la nota de la selectivitat fos més alt que el del batxillerat. Ara per ara, el batxillerat compta un 60% de la nota d'accés a la universitat i la selectivitat un 40%.
I encara sobre això, Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i exconsellera d'Educació, creu que cal repensar el batxillerat perquè no estigui orientat només a treure una bona nota per a la selectivitat.
En una entrevista també al programa El Matí a Ràdio Estel, Ruiz també ha qüestionat si les PAU, les proves d'accés a la universitat, són una bona eina.
I cal jugar-s'ho tot, o pràcticament tot, amb un examen d'un dia, que l'únic, però que el que acaba valorant més de tot és la capacitat d'aguantar la pressió i no la trajectòria d'un alumnat. Per tant, en plena confiança amb la tasca que fan els docents, evidentment que hi ha d'haver alguna prova, no? Perquè si hi ha més demanda que places, d'alguna manera s'ha de fer.
Tant Ruiz com Sacristán, per tant, que han defensat els micròfons d'aquesta casa que a Catalunya no s'inflen les notes de batxillerat.
I encara en l'àmbit educatiu, l'advocada especialista en assetjament escolar, Noelia Rebón, ha criticat que els protocols de prevenció, detecció i intervenció dels centres educatius no funcionen o no s'apliquen correctament. La lletrada ha demanat a les escoles que han d'aplicar-los tan bon punt tenen indicis o sospites d'algun cas. Ho ha manifestat en el marc del 26è Congrés de Responsabilitat Civil que s'ha celebrat a l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Rebón ha avisat que la majoria d'escoles condemnades per casos d'assetjament escolar no havien aplicat el protocol o bé havien trigat molt en fer-ho. L'advocada ha assenyalat que les mesures que apliquen els centres escolars no són suficients i per això proposa externalitzar els protocols per garantir que s'apliquen de forma imparcial i amb garanties.
Que nosaltres vam fer una xerrada sobre l'assetjament escolar, vam fer com un seminari, vam veure una pel·lícula. Això no són mesures extraordinàries, això ja ha d'estar integrat en el que és el currículum escolar. Llavors, a mi no em sembla suficient.
Mirem ara cap als jutjats, perquè aquest matí ha començat a l'Audiència de Barcelona el judici contra l'exregidor del Partit Popular de Badalona, David Gómez, i diversos empresaris que estan acusats tots ells de fer obres il·legals, una d'aquestes obres a casa del regidor, imputant el cost de l'Ajuntament. En concret, es jutjaran una trentena d'obres valorades en prop d'un milió d'euros que es van facturar a l'Ajuntament però que no es van arribar a pagar.
La Fiscalia demana per a David Gómez 2 anys i 3 mesos de presó i 9 d'inhabilitació per prevaricació i frau a l'administració i penes similars per 10 persones més. Segons la Fiscalia, tot i saber que vulnerava la normativa administrativa de contractació, el regidor popular va contractar de manera verbal i sense informes tècnics que justifiquessin la necessitat de diverses obres en locals municipals de Badalona. Això ho va fer de forma concertada amb 4 empreses i sense seguir cap procediment administratiu.
Entre aquesta trentena d'obres irregulars, les empreses van reclamar més de 950.000 euros, com dèiem, a l'Ajuntament, però el consistori no les va pagar. El judici, amb prop d'una 50ena de testimonis, acabarà a finals del mes de juny. I d'altra banda, també l'Audiència de Barcelona començarà a jutjar el proper 22 de juny a l'exregidora de Manlleu, Carme Trilles, que està acusada d'anul·lar multes de tràfic. En total, el valor de les multes de trànsit anul·lades pujaria als més de 41.000 euros.
Trilles, que s'enfronta a 15 anys d'inhabilitació per tenir un càrrec públic vinculat al Departament de Sancions de Trànsit, i el fiscal demana que aboni als clients els més de 41.000 euros per un delicte continuat de prevaricació. L'exregidora hauria estat anul·lant multes durant 7 anys, des de 2011 fins a 2018. Trilles portava 20 anys treballant a la policia local com a cap d'unitat de suport i va deixar-ho per ser regidora de seguretat el 2015, de manera que durant un temps hauria continuat anul·lant multes malgrat no treballar-hi en aquesta unitat. Al març de 2019 va dimitir del càrrec de regidora després que un informe destapés tota la trama.
I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit desarticular un grup criminal que captava dones d'origen bosnià i croat, algunes d'elles menors d'edat, i les obligava a casar-se, prostituir-se i cometre furts a Barcelona i Madrid. Aquesta organització actuava a l'Estat, però formava part d'una banda més àmplia integrada per clans d'origen bosnià repartits per tota Europa i dedicats a cometre diversos delictes.
Els investigadors van constatar que el grup es dedicava mitjançant engany o falses promeses a captar dones de països de l'est d'Europa, algunes de les quals, quan es van captar, encara eren menors d'edat, aprofitant el seu baix nivell sociocultural i econòmic, utilitzant també violència, les forçaven a cometre activitats delictives, principalment furts a zones d'alta concentració de turistes i a xarxes de transport públic de ciutats com Barcelona, Milà i altres capitals europees. Segons la policia, les dones eren desposseïdes de la seva voluntat i subjugades pels seus explotadors, que exigien setmanalment elevades quantitats de diners, en alguns casos de fins a 5.000 euros. De moment hi ha 6 detinguts, però la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
I dos apunts més encara. El primer, un cotxe amb 4 turistes es va precipitar al buit aquest dijous a la nit des del pont de l'avinguda Ramon i Cajal de Tarragona, sobre la llera del riu Francolí. Dos d'ells van ser traslladats a l'Hospital Joan 23 i els altres dos a Santa Tecla.
En el sinistre que va tenir lloc poc abans de les 11 de la nit, el cotxe, que era de lloguer, va quedar bolcat a la llera del riu. Una part de la tanca del pont, un tram d'uns 6 metres, va quedar totalment arrencada. La Guàrdia Urbana va col·locar tanques i cinta policial de senyalització i arran de l'accident també es van activar efectius de bombers i del Servei d'Emergències Mèdiques.
I d'altra banda, a Bescanó, els gironers, els Mossos d'Esquadra han detingut a un home de 80 anys per calar foc a l'ermita de Sant Sebastià per motius, ha dit, racistes i islamòfobs. La investigació apunta que va provocar l'incendi perquè es pensava que el centre es convertiria en una mesquita.
L'incendi va afectar la vegetació propera, diversos objectes de valor històric i l'estructura i pintura de l'ermita, que era del segle XVII, catalogada també com a patrimoni cultural català. Davant la possibilitat que l'incendi fos intencionat, la Comissaria General d'Informació de Mossos a la Regió Policial de Girona es va fer càrrec d'aquesta investigació, que ha culminat aquest dimecres amb la detenció d'aquest suposat autor dels fets. Després de declarar a comissaria, els Mossos van deixar la detenció sense efecte i l'ancià va sortir en llibertat a l'espera de comparèixer al jutjat quan el requereixi.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendrà.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell. 105.0.
Dues 3 i 33 minuts. Obrim avui la informació local i comarcal explicant-vos que més de la meitat dels municipis que hi ha a la província de Girona ja han iniciat els tràmits per construir una comunitat energètica, segons dades de la Diputació de Girona. Concretament, ho han fet el 52% dels 221 municipis que hi ha en aquesta demarcació.
I el poble pioner a Girona va ser Cornellà de Terri, al Pla de l'Estany, que la va posar en funcionament ara fa 2 anys. A aquest municipi s'hi han anat sumant Olot, Sant Joan de les Abadeses, Can de Bànol i Mieres, on aquestes comunitats, a més, estan liderades per una cooperativa ciutadana i no pas per l'Ajuntament. L'alcalde en funcions de Mieres n'explica el seu funcionament.
Aquesta sessió seria de 35 anys i bàsicament consistiria de teulades que estan ben situades i que són grosses, on és fàcil realitzar instal·lacions. La idea seria que la comunitat energètica fes aquestes instal·lacions i, a canvi de fer les instal·lacions, l'Ajuntament rebria el 5% de l'energia que es produiria en aquestes instal·lacions. Si la instal·lació la feia el propi Ajuntament i la cedeix a la comunitat energètica, l'Ajuntament es quedaria el 20% de l'energia que cedeix.
Les comunitats energètiques locals són un nou model de producció que busquen reduir el consum d'energies fòssils i fomentar l'ús de renovables. A més, treballen la generació d'energia de quilòmetre zero i posen el consumidor en el centre del sistema. D'aquesta manera es busca que la gent que rep l'energia participi activament i serveixin també d'exemple als seus consums.
I encara a la província de Girona, marxem fins a Roses, a l'Alt Empordà, on la nova campanya d'excavacions de la Ciutadella han posat al descobert un nou tram de vila medieval d'aquest municipi. En concret, han pogut localitzar un dels seus carrers principals i també part d'una illa de cases.
La troballa és, segons els arqueòlegs, excepcional, perquè ajuda a configurar pràcticament la totalitat de la trama urbana que hi havia, i es tracta d'un dels únics indrets on la vila medieval es conserva gairebé intacta, tot plegat perquè la majoria de llocs s'hi ha construït al damunt, com passa a ciutats com Girona o Besalú, i, per tant, les antigues traces han quedat totalment emmascarades per elements moderns. La Ciutadella de Roses es va construir l'any 1543 per ordre del rei Carles I sobre les antigues muralles medievals per convertir la ciutat en una plaça forta estratègica. En els segles posteriors es va anar convertint en una fortificació militar, i entre els segles XVIII i XIX el centre urbà es va acabar traslladant a un nou raval al voltant de l'església de Santa Maria. Al llarg dels anys, la seva funció militar va quedar obsoleta i la Ciutadella va quedar abandonada.
I encara a les províncies gironines, aquest matí la piscina municipal de l'Escala no ha obert les seves portes en ple inici de la temporada d'estiu, després de que ahir, a última hora, l'empresa que la gestionava, GEAFE, comuniqués que renuncia al seu servei i acomiadés els seus treballadors.
Al desembre de l'any passat, l'Ajuntament de l'Escala i l'empresa GEAFE, que tenia aquesta concessió de la piscina fins l'any 2027, havien arribat a un acord per acceptar la renúncia de l'empresa, un acord que no comportaria cap contraprestació econòmica. Tot i que fos de mutu acord, l'empresa el va recórrer i es va haver d'iniciar noves converses. L'empresa hauria d'haver continuat prestant el servei a la piscina municipal fins que no s'arribés a un acord, però ahir a última hora va comunicar que renunciava al servei. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de l'Escala ja havia preparat diferents escenaris perquè l'afectació fos la mínima, i segons apunten, esperen poder tornar a obrir la piscina municipal demà mateix, tot i que serà en les properes hores quan comunicaran quin dia es podrà finalment reobrir.
Mirem ara cap a Lleida, on el sector turístic d'aquesta demarcació confia a consolidar els resultats rècord de l'estiu de l'any passat. Ponent i l'Alt Pirineu i l'Aran van rebre més de 580.000 turistes.
El primer quadrimestre d'aquest any s'han tornat a assolir xifres rècord d'ocupació, sobretot al Pirineu, a motiu de la temporada d'esquí. La campanya d'enguany porta el lema "Apropa't a Lleida, viu el moment", i representants de diferents associacions d'allotjament turístic s'han mostrat optimistes per aquesta temporada, que afronten amb uns indicadors de reserves que permeten unes bones previsions d'ocupació. Tots, però, coincideixen a afirmar que cada vegada les reserves són més properes a la data prevista d'arribada, i molts tenen en compte els factors climatològics abans de reservar.
I si abans us explicàvem el cas de Barcelona i Girona, menys de 24 hores perquè es constitueixin els nous ajuntaments, les diferents forces polítiques també ultimen els seus darrers pactes a la resta del territori. Avui comencem el recorregut a Blanes, a la Selva, on els socialistes i Junts han tancat un pacte per governar plegats. Un pacte, però, que no arriba a la majoria absoluta, però que previsiblement tirarà endavant perquè el PSC va ser la llista més votada i no es podrà configurar cap altra majoria. D'aquesta manera es materialitza el relleu a l'alcaldia, que passarà d'Esquerra al PSC a mans de Jordi Hernández.
El PSC, que va guanyar aquestes eleccions, i suma els seus 6 regidors, els 3 de Junts, i un també del Partit Municipalista de Blanes. Un acord que, per tant, no comptarà amb aquests 11 regidors necessaris per arribar a aquesta majoria, però l'acord tirarà endavant perquè la resta de formacions que han quedat al marge difícilment podrien arribar a un acord que sumessin són Esquerra, Comuns, PP i Vox.
I a Vic, Junts ha arribat a un acord amb Ara Pacte Local, la plataforma municipal del PDeCAT, per governar plegats a l'Ajuntament els propers 4 anys. Així doncs, Albert Castells, de Junts, rellevarà a Anna R, que ja no es va presentar a les darreres eleccions i que ara és presidenta del Parlament.
La suma de tots dos grups no arriba tampoc a la majoria absoluta, que se situa també en els 11 regidors, però governaran, diuen, en minoria. El pacte preveu que Albert Castells, de Junts, sigui l'alcalde i Xavier Ferrés, d'Ara Pacte Local, sigui el tercer tinent d'alcalde. En una atenció als mitjans, Castells ha dit que, arran d'aquests resultats, en què van perdre 3 regidors, van entendre que no podien governar sols. És conscient que governaran en minoria, però assegura que es veuen capaços d'arribar a consensos per tirar endavant el projecte de ciutat.
I marxem a les Borges Blanques, on un pacte entre Borges per la República i Esquerra desbancarà a Junts de l'alcaldia de la capital de les Garrigues. Dissabte, Josep Ferran, de Borges per la República, serà investit nou alcalde.
Les dues formacions diuen ser conscients que l'acord no ha arribat amb la rapidesa que molts ciutadans desitjaven, però volien posar, diuen, uns fonaments sòlids per un govern fort i cohesionat, després d'un període de majoria absoluta per part de Junts, una majoria que van perdre a les darreres eleccions. Ara creuen que la ciutadania ha demanat canvi.
I cap a Terrassa, la cocapital del Vallès Occidental, Jordi Ballart tornarà a ser alcalde de la ciutat de la mà d'Esquerra i de Junts. Tot per Terrassa, el seu partit municipalista ha arribat a un acord amb aquestes dues formacions que els permet assolir la majoria al ple.
I Ballart, per tant, revalidarà així l'alcaldia de la mà dels seus socis durant tot aquest darrer mandat i integrarà ara també a nous companys de l'executiu, Junts. L'entesa s'ha fet pública avui divendres, aquest migdia, de fet, en un acte que s'ha fet a la plaça 1 de maig, amb la presència de Ballart, però també d'Ona Martínez, d'Esquerra, i també de Meritxell Lluís, de Junts. L'acord permet assolir la majoria absoluta al ple. A l'oposició es quedaran socialistes, Vox i Partit Popular.
I pacta també a Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat, on l'actual alcalde Miguel Comino, dels socialistes, ha arribat a un pacte amb Sant Vicenç en Comú per governar els propers 4 anys amb majoria absoluta.
Els socialistes, que van guanyar les eleccions a Sant Vicenç dels Horts, però lluny de la majoria absoluta, ara, amb els nous socis de govern Comino, s'asseurà un govern estable que no ha tingut a la darrera legislatura, on va arribar un pacte amb Ciutadans que es va acabar trencant. D'aquesta manera, Junts per Sant Vicenç, partit municipalista d'Esquerra, seguirà a l'oposició.
I atenció al que passa aquí a Sitges, al Garraf, on hi ha hagut un important gir de guió que pot mantenir l'actual alcaldessa del municipi, Aurora Carbonell, d'Esquerra, a l'alcaldia. I és que si es donava per fet que la guanyadora de les eleccions, Mònica Gallardo, de Junts, governaria amb un pacte amb els socialistes, 4 forces diferents han pactat ara per evitar-ho.
Així doncs, la investidura de la candidata de Junts penja per tant d'un fil, tot plegat, perquè aquest dijous al vespre Esquerra ha anunciat un pacte amb els Comuns, Sitges, Grup Independent i Fets per Sitges, una suma que arriba als 10 regidors i que comptaria amb el suport extern de la regidora de Guanyem per evitar que la juntaire es faci de nou amb l'alcaldia.
Vaja, acabem aquest recorregut a Berga, on tampoc sembla que hi haurà canvi a l'alcaldia. Junts ha descartat fer cap pacte per fer fora la CUP i, per tant, Ivan Sánchez, l'actual alcalde, en seguirà sent el màxima institució d'aquesta ciutat.
I ara faltarà saber si finalment els copaires tancaran un acord amb Esquerra, amb qui ja han governat, de fet, en coalició durant aquesta última legislatura. Uns i altres continuen a aquesta hora amb converses i, de moment, no hi ha res tancat, tot i que la CUP ha afirmat que l'acord és molt probable. El que sí que és segur és que, amb o sense Esquerra, la CUP governarà amb minoria.
Tot això ho sabrem demà, que és quan es resoldrà tota la incògnita amb els plens de Constitució dels Ajuntaments. Gràcies, Pere, bon cap de setmana. 2:41, informació esportiva. Aquesta informació esportiva parlant de bàsquet, Anna, perquè el Palau Blaugrana comença la disputa del títol de la final de la Lliga ACB.
Sí, el Barça rep a les 9 de la nit el vigent campió de la Lliga i l'Eurolliga, que és el Madrid. Tant el tècnic del Barça, Sara Jessica Vicius, com el del Madrid, Xus Mateo, coincideixen en que no serà fàcil.
Una sèrie, pues, a nosotros muy dura, seguro. Seguidores, pues, muy apasionada, supongo, y bueno, yo creo que con ganas de que empiece ya todo.
Difícil para los dos equipos seguramente y muy disputado porque los dos tenemos mucha hambre de victoria y seguramente pues va a ser un playoff duro, como digo, ¿no?
El partit d'avui és el primer de la sèrie, el millor de 5. Per a Nikola Mirotić, aquest serà el seu últim servei amb el Barça, ja que el club no pot assumir-li la seva fitxa. El montenegrí té un sou de 5 milions d'euros nets anuals i el Barça s'ha vist obligat a rescindir-li el contracte un cop acabi la temporada perquè la situació econòmica del club ho fa insostenible i no pot mantenir-li 2 anys menys de contracte. En una entrevista al Mundo Deportivo, Mirotić ha lamentat que el club hagi tirat pel dret i ningú hagi volgut negociar una rebaixa de sou.
No me han explicado, me han dicho simplemente, primero me hubiese gustado que se me haya transmitido de otra manera, ¿no? De otro tiempo, tal vez otra gente, la gente más de arriba tal vez. Mi gente se ha sentado ya con ellos y ha preguntado si es tema económico, nos sentemos, hablemos, vamos a ver si podemos hacer algo. En algún momento, club haya hablado conmigo de una posible rebaja.
Mirotic diu que no hi ha hagut cap contacte per part del Barça i la pregunta és per què surt ara a la llum aquesta notícia a un dia de l'inici de la final.
Para poder despedirme de la gente, para poder decir la verdad a la gente y sobre todo esto, porque la gente se lo merece.
Mirotic diu que ho fa per acomiadar-se de l'afició blaugrana i a sobre el seu futur el jugador vol esperar acabar el contracte amb el Barça.
Yo le he dicho a mi gente, no quiero que hables con nadie hasta que yo no acabe con Barça. Y no debe ser así también, porque yo primero debo acabar el playoff, debo rescindir de un contrato que yo lo tengo, que no se ha hecho. Entonces no es legal que yo ni quiero hablar con nadie. Una vez yo acabe con el Barça, una vez se llegue a un acuerdo, entonces yo ya soy libre. Pero mientras tanto yo no quiero ni pensar a nadie. Yo estoy a lo que tengo que estar, jugar baloncesto, intentar ganar este título, porque estoy con el contrato de Barça.
I què ha fet el Barça? Doncs desmentir que el club no s'hagi posat en contacte amb ell i li diu que la secció de bàsquet també s'ha d'adaptar a la situació econòmica del club. El mànager Juan Carlos Navarro diu que un cop acabi la sèrie donaran la seva versió.
Sorprendido por las declaraciones de Nicola ayer, cuando no teníamos ni idea de que lo iba a hacer. Estamos en una gran final donde hemos trabajado mucho, donde él también ha hecho unos buenos playoffs y esperemos que esté junto a todo el equipo para intentar ayudarnos de cara a esta final. Y después explicaremos todo, toda la situación, cómo ha ido todo, todos los timings, porque como ya se sabe es una decisión que hemos tomado, que él ya sabe hace tiempo, pero se hablará cuando acabe todo.
I qui també decidirà el seu futur un cop acabi el partit que té pendent és José Lu.
L'encara jugador de l'Espanyol es troba concentrat amb la selecció espanyola per disputar la fase final de la Lliga de les Nacions. El combinat dirigit per Luis de la Fuente s'ha classificat per la final després de superar per 2-1 a Itàlia. El gol que ha fet decantar la balança cap a Espanya ha estat precisament el de José Lu. El jugador ha passat de no entendre's amb el tècnic de l'Espanyol, Luis García, a ser un dels herois de la selecció espanyola. I en roda de premsa, José Lu ha dit que la setmana que ve decidirà el seu futur.
Me refiero a cuando acabemos la estancia aquí con la selección. Incluso creo que viajamos el día siguiente después del partido. Ahí ya es lunes. La semana tiene 7 días, de lunes a domingo. O sea que vamos a ver lo que pasa. Primero vamos a ganar el domingo a Croacia, que creo que es lo importante.
Tot apunta que el seu fitxatge pel Real Madrid es podria fer efectiu dimarts mateix.
I encara sobre el mercat de fitxatges, el Barça confirma que està treballant amb la renovació d'Alexia Putellas.
Sí, alguns mitjans de Madrid deien a principis de setmana que el Barça no veuria amb els ulls vendre la seva capitana, però el cert és que a Can Barça ja s'han posat fil a l'agulla per renovar un contracte que acabava l'estiu de l'any que ve. Alexia sempre ha tingut ofertes sobre la taula, però mai n'ha volgut fer gaire cas i vol seguir sent la capitana de l'equip que ve de guanyar la segona Champions femenina la història.
I el Girona, Juan Carlos, continuarà sent porter del primer equip almenys una temporada més.
El club ha fet oficial la seva renovació fins al juny de l'any que ve i aquesta serà la seva 5ª temporada seguida a Montilivi. Juan Carlos, de 35 anys, va ser un dels herois de l'ascens el curs passat i ara ha acceptat continuar amb el rol de segon porter, cedint-li una temporada més la titularitat a Paulo Gazzaniga, que fa 10 dies va signar amb el Girona fins al 2025.
I des d'aquesta mateixa nit el Barça és el nou campió de l'Hockey Lliga, després de superar per la ràpida al Liceo de la Coruña a la final.
L'equip d'Edu Castro tenia pressa per marxar de vacances i es va desfer del Liceo en el tercer partit de la sèrie per 3-6. A priori, semblava que havia de ser un pur tràmit, però no ha estat així. El Liceo va aconseguir posar-se per davant en dues ocasions i els blaugranes van veure obligats a remar de valent si no volien allargar la seva estada a la Coruña. El partit va tenir de tot. S'hi van veure fins a 9 gols, 2 hat-tricks, un de Bruno Di Benedetto i un altre de Pau Bargalló, a banda d'un doblet de Joao i un altre gol de l'exliceista Marc Grau. Els àrbitres també van tenir força feina ahir. Van ensenyar fins a 4 targetes vermelles. La primera la va veure el segon entrenador del Barça, Jordi Roca, a falta de 35 segons pel final, i quan només en faltaven 7 es va produir un ball de bastons. El jugador gallec Pol Manrubia va ser expulsat per enfrontar-se a Elder Núñez i tant Pau Bargalló com Sergi Fernández s'hi van tornar i van acabar veient targeta vermella. Tot i aquest final, el Barça suma 33 lligues al seu palmarès i tanca la temporada també amb la Copa i la Supercopa. El tècnic de l'equip, Edu Castro, ha agraït la feina feta durant la temporada.
Estem pendents sempre de ser millors, de veure analitzant on podem ser cada vegada més competitius, i el personalisme al final jo dono la cara, però darrere de veritat que hi ha un equip humà fantàstic.
I amb aquesta victòria, el Barça li pista la condició de vigent campió al Liceo.
I aquest cap de setmana el Barça d'handbol té una cita importantíssima a Colònia.
L'entrenador de l'equip, Carlos Ortega, valora la Final Four de la Champions com un desafiament. Demà, a 3:15 PM, juguen contra el Magdeburg alemany i, segons el tècnic, l'equip està molt il·lusionat en guanyar el títol més gran de l'handbol europeu i també mundial.
Estamos ante el mayor evento de balonmano, sin duda, el fin de semana de balonmano europeo y mundial, y ante el mayor challenge, ¿no? Yo creo que el mayor reto para nosotros siempre es intentar estar allí. Este año lo hemos vuelto a conseguir y nos hace una ilusión tremenda intentar luchar por el título e intentar conseguir el título que supondría un hito para todos nosotros, ¿no? Sabemos de la dificultad. Creo que los cuatro equipos que están capacitados para ganar, sin duda.
Ortega també ha dit que l'equip és una mica més favorit que l'any passat, però que això no significa res, sinó que s'han d'imposar davant d'un rival que ja els ha guanyat dues vegades seguides a un sol partit. A l'altra semifinal hi ha el Kielce i el PSG, que demà jugaran a les 6 de la tarda.
Parlem també de futbol sala, perquè també aquest dissabte arrenca la final de la Lliga entre el Barça i el Jaén.
Una final que es decidirà el millor de 5 partits i que començarà amb els dos primers partits del Palau. Una final també que enfronta dos equips que s'han repartit els 3 títols que s'han jugat aquesta temporada. El Barça s'ha emportat la Copa i la Supercopa i el Jaén ve a guanyar la Copa d'Espanya. El tècnic Jesús Velasco assegura que la intenció és no deixar perdre cap dels dos primers partits.
Somos un equipo habituado a jugar este tipo de torneos, este tipo de partidos a vida o muerte, y tenemos mucha experiencia en eso. Y desde luego muchísima más que nuestro rival, ¿no? Entonces, en este punto sí que estamos por encima de ellos y desde luego tenemos que intentar aprovecharlos estos dos primeros partidos.
Velasco té disponible tota la plantilla, a excepció de Sergio Lozano.
Parlem de bàsquet femení. La selecció espanyola perd contra Letònia en la seva estrena a l'europeu.
El combinat ha començat igual que com ho va fer en l'últim europeu, contra Bielorússia, perdent. La selecció ha acabat perdent de 4. De fet, les de Méndez van reaccionar i van tenir un triple per empatar el duel en l'últim minut, però no va entrar. Avui, a 8:45 PM, juguen contra Montenegro i diumenge jugaran l'altre partit de la Lligueta contra Grècia.
I el Cadí la seva anunciat aquest migdia que fitxa Sara Run per la temporada que ve.
L'alera islandesa prové de l'extinta Constanta de la Lliga romanesa i ara s'incorporarà a les files del Cadí juntament amb la resta de jugadores confirmades com són Elis Ramet, Carmen Grande, Cameron Swartz, Júlia Soler, Anna Palma, Montserrat Brotons i Maggie Bear. Run ve de jugar les fases classificatòries de l'Eurobàsquet, però Islàndia finalment no ha pogut aconseguir el bitllet per participar-hi.
I encara dos apunts més per acabar. En pàdel, Ari Sánchez i Paula José María són a les semifinals del Human French Open de Tolosa.
Han passat de ronda després de derrotar els quarts a Verónica Virceda i Claudia Jensen per 6-3 i 6-0. Les número 1 del món, que han guanyat 6 dels 7 últims tornejos, jugaran demà dissabte la semifinal contra la valenciana Tamara Icardo i l'argentina Virginia Riera.
I per últim notícia, trista mort als 26 anys el ciclista Gino Mader després de caure per un barranc a l'etapa 5 del Tour de Suïssa.
El ciclista va xocar i dijous contra un altre company a gran velocitat, va sortir de la carretera i va caure pel barranc on va quedar inconscient. La família de Mader i el seu equip han agraït el suport que estan rebent per part de tot el món del ciclisme i han demanat respecte en aquests moments tan difícils.
Gràcies, Anna. Bon cap de setmana. Acabem el programa, com sempre, amb la informació cultural. Aquesta musiqueta, vull dir que ja tenim a l'Olma Giró a l'estudi. Olma, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Va, com us hem explicat a la portada de l'informatiu d'avui, la cultura, posem la mirada a Sant Hilari Sacalm, perquè el municipi ja es prepara per acollir la primera oda a l'aigua de la comarca de la Selva. Es fa en plena època de sequera. Serà una cantada que comptarà amb més de 200 cantaires i que es farà el proper diumenge 25 de juny i participaran corals de Malgrat de Mar, d'Osona, Arbúcies i Sant Hilari. Aviam, explica't això, Olma.
Doncs mira, sí, el pavelló esportiu d'aquest municipi, de Sant Hilari Sacalm, serà l'escenari d'aquesta representació. De fet, serà la primera, com deies, o de l'aigua, que es dirà a frec d'aigua, i on hi participaran més de 200 persones, si comptem, doncs, a les corals, els músics, i d'atenció també una ballarina hi haurà per allà. Llavors, tots aquests sí, formaran part d'aquesta representació de tot el cicle de l'aigua, un cicle que, doncs, que explicarà doncs, des de l'aigua que comença a la muntanya fins que la desembocadura a la Mediterrània, en aquest cas. De fet, A frec d'aigua és una adaptació a la cantata La selva, l'aigua. No sé si n'heu escoltat a parlar, perquè és una obra que està pensada per orquestra i corals mixtes. Això sí, es va escriure fa 20 anys, per això us dic que potser l'heu anat escoltant per algun lloc, però ara aquesta vegada s'ha actualitzat, dirigida per Xavier Garriga, i la música l'ha posat Antoni Miralpeix i la lletra, en aquest cas, Francesc Danés. Si esteu interessats en aquesta O de l'aigua, que es farà el 25 de juny a Sant Hilari Sacalm, doncs que sapigueu que ja podeu comprar les entrades a la web de l'Ajuntament i també a l'Oficina de Turisme.
No escorreu abans de que s'acabin. Mirem ara també cap a Girona, perquè el Festival Temporada Alta ha avançat alguns dels noms que formaran part de la programació de la nova temporada. Entre d'altres, l'esdeveniment comptarà amb l'espectacle d'Alegria que passa de la companyia de Goll de Gom i també l'espectacle Cos de Vida de Pau Carrió, que en el seu elenc compta amb noms com el de Julio Manrique, Pau Roca, Anna Saún i Catherine Bancova.
Sí, en la 32a edició del Temporada Alta, que es fa entre el 30 de setembre i el 10 de desembre, també s'hi podrà veure la comèdia La dona fantasma. I llavors, pel que fa a la programació musical, el festival ha avançat que aquesta tardor comptaran amb les actuacions de la filla de l'escriptor Paul Auster, que és la Sofia Auster, el grup mallorquí Antònia Font i els catalans Els Amics de les Arts. Les entrades per a aquests espectacles ja s'han anunciat, estan a la venda la pàgina web del festival. També hem de dir que la programació es dirà al complet a mitjans d'estiu, com passa cada any. Aquest any, però, doncs, el festival n'ha volgut avançar alguns noms.
I, per cert, que bona notícia pels fans de Pixar, perquè avui Disney Plus ha publicat el trailer de La cita de Carl, és el curtmetratge d'Up, que dona continuïtat al carismàtic avi Carl Fredricksen i la seva mascota Duck.
Disney and Pixar invite you on a new adventure with Carl.
Ara bé, si voleu veure tot el curtmetratge, encara haureu d'esperar els dies perquè no és fins al 14 de juliol que s'estrena als cinemes. La cita de Carl reprèn d'aquesta manera la tradició de l'estudi de combinar la gran pantalla els seus llargmetratges amb curtmetratges més animats. Llargmetratge Up, curtmetratge animat, doncs La cita de Carl. En aquest nou curtmetratge veiem en Carl que accedeix, tot i que fa una mica contracor, a tenir una cita amb una amiga, tot i que no en té molta idea d'això del món de les cites, no. El que passa que el Duck, el gos, l'ajudarà i el calmarà i li donarà consells per afrontar aquesta cita.
I avui també us hem d'explicar que el Festival Cruïlla de Barcelona funcionarà 100% amb energia renovable i és que també limitarà l'aforament del Parc del Fòrum a 25.000 assistents per dia, tot plegat per reduir aquesta pressió que fa un festival sobre l'entorn.
Aquestes només són algunes de les mesures del nou pla de sostenibilitat del festival que s'ha presentat avui, i no només aquesta, sinó que també preveu la política de zero residus i aposta pels productes de quilòmetre zero amb productes de proximitat. L'objectiu del Cruïlla, que es fa entre els dies 5 i 8 de juliol a la capital catalana, és convertir-se en el primer festival gran de tot l'estat espanyol amb energia 100% renovable.
I avui, com cada divendres, Olma, repassem les estrenes musicals que avui venen encapçalades pel nou tema conjunt dels The Tietz i Stay Home, La platja. La cançó aspira a ser la cançó de l'estiu en català.
Jo vull anar a la platja amb tu i fer amor després dinar amb plats bruts. Tardeo de mojito,
amb una mescla de reggaeton, mambo, bachata i techno, dos dels grups més potents del panorama musical català han presentat aquesta mitjanit La platja.
Una cançó que està gravada i produïda per les dues bandes i mesclades per Joan Borràs d'Oques Grasses. El tema, però, no ha arribat sol, i és que també s'ha estrenat el videoclip gravat a la Guingueta, la Caleta de Vilassar de Mar.
No us el perdeu, que val molt la pena. 15 dies després de publicar El meu amor se n'ha anat de vacances, aquest divendres el Ludwig Bank ha publicat una nova cançó. Aquesta es diu Manela, no vull currar per vostè.
Manela, Manela, no vull córrer per vostè.
El grup de l'Alt Empordà presenta una nova cançó del seu disc que no sortirà, però, fins la tardor.
Manela, no vull currar per vostè és un lament sobre la precarietat laboral i la necessitat de treballar per arribar a final de mes. Una cançó acompanyada d'una sonoritat rock plena de percussions i una forta secció de vents que li donen aquest aire d'estiu que escoltem. La cançó formarà part del seu proper disc, que es dirà Gràcies per venir, i que, com deia, sortirà l'estiu, el proper 20 d'octubre, passat l'estiu.
I també novetats de casa nostra. Des d'avui ja podem escoltar el nou disc de les Montses.
Tot el que he donat és també tot el que tinc.
És el quart treball d'aquest conjunt de Sant Vicenç dels Horts.
Amb l'àlbum De tots colors, les Montse reivindiquen una nova sonoritat sense perdre, però, la seva essència. Segons expliquen, aquest és el disc que més s'allunya del folk inicial que el grup venia treballant i ha volgut explorar incorporant tocs digitals. D'aquesta manera, el grup combina electrònica, pop i folk en un àlbum on parlen de la vida, dels records i de l'amor, com la que es pot escoltar en aquesta altra cançó, Increïble com tu.
Desitjo que estiguis amb mi, dones vida, et dono
Les Montses, que es diuen així perquè és el nom de les mares de tots els components del grup, ja es preparen per actuar a les festes majors d'arreu del país aquest estiu.
I també tenim temps per escoltar una nova col·laboració del productor i músic de Castelldefels, Alís, amb Aitana. El sol va cayendo, el día va acabar. Aquesta arriba 3 anys després de publicar un altre tema junts.
Fa 3 anys que Maya i Alís van enamorar els seus fans amb El Encuentro i per celebrar-ho han decidit tornar-se a unir una segona vegada per aquesta cançó. La nova col·laboració es diu Sexo en la Playa.
I també de l'escena urbana a casa nostra, avui debut en català la cantant barcelonina Ayala.
Que no sempre em sento bé, sento que m'està atrapant. A vegades no vull ser, a vegades sóc cantant, plora que el menjar està fet.
Ho fa amb aquesta cançó que es diu Fins que deixi de fer mal.
Després de 3 discos, Ayala ha estat una de les figures que ha aprofundit més en barrejar el pop i el soul amb el hip-hop i les bases electròniques. Fins ara ho havia fet majoritàriament en anglès i en algunes ocasions en castellà. Ara, però, s'ha atrevit en català amb aquesta cançó on hi ha col·laborat el productor i guitarrista Scotty Deca.
I si baixem cap al sud, trobem avui que ha presentat l'avançament del nou disc de David Bisbal. Ai, 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 m'acosto sin... Una batxata que porta per nom, ai, ai, ai. ¿Cómo están los máquinas, no?
Estamos bien. El cantant d'Almeria avança la primera cançó del nou disc que veurà la llum aquest any i que portarà per nom Me siento vivo.
I des del nord, Miquel Izal ens ha ensenyat ja la seva nova cançó en solitari. Pósate en mi, luciérnaga de aire. Després d'anys d'èxits amb la banda Izal, l'artista Pamplona publica avui en solitari La Fe. I per últim, marxem. Sense marxar del nord d'Espanya, ens arriba la nova cançó de Xoel López.
El tema porta per nom Forda i és el primer avançament de l'àlbum Caldo Espíritu.
Molt bé, Olma, gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, Xavi.
I a tots vostès també, bon cap de setmana. Ens tornem a veure dilluns a les 2 del migdia aquí a Ràdio Estel. Ara no marxin perquè fins a 6 hi torna a posar Joan Trias amb La Caravana. Que vagi bé, fins dilluns.